Cugat Media. Notícies.
Bon dia. Sant Cugat es troba a les portes d'iniciar un nou pla d'actuació d'11,3 milions d'euros a la xarxa de canonades d'aigua amb l'objectiu de reduir les fuites. Actualment les pèrdues són d'un 14%, les quals es volen reduir a un 10% amb les actuacions, segons apunta el director d'ACBAR al Vallès Occidental i Baix Llobregat, Jordi Lacruz, que explica quines han de ser les millores.
Hem fet una planificació que no només inclou canvi de xarxa, sinó que inclou tecnologia per conèixer més detall les possibles fuites, per saber exactament quins són els consums dels clients de Sant Cugat, perquè hi haurà telelectura al 100% dels comptadors de Sant Cugat, tecnologia per saber exactament on es produeixen les fuites i anar actuant en funció d'aquesta informació.
D'aquest pla d'actuacions, 5 milions serviran per substituir la xarxa i canviar canonades en unes actuacions que la Cruz afirma que són petites. La conducció que portarà aigua regenerada a Sant Cugat i Cerdanyola des de la depuradora Riu Sec de Sabadell es posarà en funcionament a finals del 2029. Així anuncia la Generalitat a l'hora de programar el calendari d'actuacions per garantir més aigua al conjunt del país fins al 2034. La de Riu Sec és una de les plantes de sanejament de les aigües residuals més grans del país. Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB rebran prop d'un milió de metres cúbics d'aigua regenerada, segons va anunciar l'Ajuntament el febrer del 2023, que equivalen aproximadament al 10% del consum total d'aigua potable de les tres zones. L'admiració va ser un dels grans pilars de l'amistat entre l'escriptora Montserrat Roig i el poeta Vicent Andrés Estelés. Dècades després encara perdonen els resultats d'aquesta relació amb els poemes que ell li va dedicar i amb una de les mítiques entrevistes que Roig li va fer. Aquesta conversa s'ha projectat aquest dilluns en un acte a l'Arxiu Nacional de Catalunya que forma part del Festival Nacional de Poesia. En una conversa entre la poetessa Marta Pessarrodona, la fotògrafa Pilar Aymerich i la comissària de l'any Estelés, Àngels Gregori, s'ha realçat l'amistat que va unir dues de les grans figures de literatura catalana, així com la capacitat d'ambdós per seduir, una amistat que va culminar el 1991 amb la mort de Roig als 45 anys per càncer. El jovent de Sant Cugat participarà del treball de memòria històrica a la ciutat i també col·laborarà en el programa de Festa Major. És l'encàrrec que ha rebut el Consell de Joves que s'ha constituït aquest dilluns a l'Ajuntament. Aquest espai participatiu compta amb 17 alumnes de 9 instituts i dues entitats de la ciutat. Emma Gamito, de l'Institut Anxeta Ferrer, i Lucas Moreno, de l'Institut Arnau Cadell, seran els màxims representants, dels quals han explicat que l'objectiu és fer valer les opinions dels joves. Moltes per la vostra atenció. Més informació a cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Faves comptades. Faves comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Faves Comptades.
11 i 3 minuts del matí, continuem amb aquest inici de la segona i última hora del Faves Comptades d'avui dimarts. I com cada dimarts a aquesta hora, doncs obrim amb un nou episodi de Cinema a la Xarxa. Per tant, donem la benvinguda al periodista i escriptor Víctor Alexandre. Què tal, Víctor?
Bon dia, Carme.
Avui parlem d'una actriu que malauradament ens ha deixat malalta d'Alzheimer, i que així, ràpid i corrents, jo diria que una de les pel·lícules que més recordarem de la seva última etapa és una pel·lícula molt reconeguda, no?
Bé, potser la més emblemàtica d'ella és Glòria. Glòria va ser la pel·lícula, sí, perquè és omnipresent, està tota l'estona en pantalla, i després se'n va fer un remake que no estava gens malament, però la més bona, diguéssim, és la que ella feia. Sí, és amor gran, no, amor als 94 anys,
sí.
L'agost passat, però tenia una filmografia llarguíssima, però i era una dona de jove, era molt atractiva, però Hollywood mai la va... però era molt bona actriu, molt, però molt. I en canvi Hollywood, doncs, la va menys tenir. I sort va tenir ella del seu marit, d'en John Cassavetes, que...
La va dirigir, no?, en unes quantes pel·lícules.
Moltes, sí, a set. I, és clar, gràcies a això li va donar papers de molta entitat. Però, bé, va ser... però també el seu marit era un altre proscrit, diguéssim, de Hollywood, que com a director no agradava i, per tant, es va haver de buscar la vida en el cinema independent.
Mm-hmm. Doncs avui la protagonista, Gina Rowlands, a Cinema a la Xarxa.
Continguts en xarxa.
Funny, my nose?
No, you're so tough.
I'm tough?
I don't mean tough. So strong. You know.
Yeah, I know, I know.
If you wanted to split up, it's okay with me.
Hey, just don't be phony. I hate that. We'll split up. What's that supposed to be, a threat? And you can't even carry my bag. You can't even speak English. You can't even remember that book. You can't even speak English.
Okay.
And you don't know enough to apologize when you're wrong. You don't listen, and you're rude.
I'm rude?
That's right.
That's
bad. Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta escena amb què hem obert transcorre en un restaurant i la protagonitzen un nen, John Adams, que no va fer carrera cinematogràfica, i Gina Rowlands a la pel·lícula Glòria de John Cassavetes. Avui serà precisament Gina Rowlands el nostre tema central perquè ens va deixar el mes d'agost passat, concretament el 14 d'agost, a l'edat de 94 anys. I també perquè era una grandíssima actriu que no va tenir a Hollywood el reconeixement que mereixia. Sort en va tenir del seu marit, l'actor i director John Cassavetes, que li va donar els papers més brillants de la seva carrera, fent personatges femenins, amb entitat pròpia, i allunyats dels merament decoratius que la indústria reserva a les actrius amb un gran atractiu físic, com ella. Glòria, de l'any 1980, és, de fet, la pel·lícula més potent de Gina Rowlands, fins al punt que tota l'acció del començament, al final, descansa sobre ella. El guió el va escriure també John Cassavetes i 19 anys després, Sidney Lumet en va fer una versió amb Sharon Stone. No va ser una mala versió, al contrari, és força notable, perquè Sidney Lumet no va fer mai males pel·lícules. Però l'original amb Gina Rowlands és superior. Curiosament, just un any abans de fer-se'n el remake, Gina Rowlands i Sharon Stone havien treballat juntes en una pel·lícula, Un món a la seva mida, i Sharon Stone havia aconseguit ser nominada als Globus d'Or pel seu paper com a millor actriu secundària. Quan Gina Rowlands va fer Glòria, tenia 50 anys, i per tant ja tenia un gran bagatge professional al darrere. Havia començat fent papers en sèries de televisió, i el seu debut al cinema va ser en una pel·lícula exquisida que va protagonitzar Kirk Douglas i que l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Los Valientes Andan Solos. Molt bona. Gina Rowlands hi té un paper secundari en aquesta pel·lícula, però està esplèndida. Tanmateix, això no li va servir perquè paressin atenció, o gaire atenció, en el gran talent que ella duia dins. És John Cassavetes, el seu marit, qui li dona un paper important a Un nen espera, al costat de Burt Lancaster i Judy Garland. I ja a partir d'aquest moment trobem Gina Rowlands en altres pel·lícules de John Cassavetes. Les següents són Faces, Minnie Moscovich, Una dona ofuscada, i el 1977 arriba Nit d'estrena, una pel·lícula excel·lent sobre una actriu que ha entrat en el declivi per raons d'edat. Gina Rowlands aquí només té 47 anys, 47, però la vida activa de les actrius és injustament molt més curta que la dels actors. I en aquest film l'actriu es turmenta presa de les seves inseguretats i vacil·lacions i sobretot del pànic a envellir. En aquesta escena parla d'això.
Oye, Sara, cada autor escribe una obra sobre sí mismo. Tú has escrito una sobre la edad. Pero yo no tengo tu edad. ¿Y cuál es tu edad? Soy consciente que interpretar a una mujer más mayor es parte del problema. No me hago ilusiones de recuperar la adolescencia. Pero tengo que interpretar a Virginia, que tiene sofocos. Y yo aún no los tengo. Yo no tengo la menopausia. No estoy preparada para ser abuela. Sí, sabes perfectamente que si hago bien estos papeles, mi carrera quedará muy limitada.
¿Limitada a qué?
En cuanto eres convincente en un papel, el público cree que eres así.
¿Que eres cómo?
Pues vieja, eso es, vieja.
¿Piensas dejarnos?
No. Estoy buscando un modo de interpretar mi papel en el que la edad no sea determinante. La edad no es interesante, la edad es deprimente, la edad es sombría, la edad no tiene nada que ver con nada. Oye, no tengo marido, no tengo familia, pero esto es parte de mí. Mi vida es la interpretación, Sara. Y si puedo llegar a una mujer que está entre el público y que piensa que nadie en el mundo puede entenderla y mi personaje le hace reflexionar sobre la vida, quiere decir que hago un buen trabajo.
¿Estás diciendo que todos los viejos no podemos ser vulnerables?
No, yo no he dicho eso.
Bien, pues ¿qué has dicho?
A los 18 años podía hacer cualquier cosa. Mis emociones estaban a flor de piel. Podía sentirlo todo sin esfuerzo.
Una escena de nit d'estrena de John Cassavetes. Com dic, és una molt bona pel·lícula i Gina Rowlands està esplèndida. Inicialment, aquesta pel·lícula durava 5 hores, però es va reduir a 2 hores i mitja, és a dir, a la meitat. No és la darrera pel·lícula que Gina Rowlands roda amb el seu marit. Encara en fa dues més. Una és Glòria, que ja l'hem dita, i l'altra Love Streams, estrenada entre nosaltres com Corrents d'amor, amb Cassavetes com a actor. En total, roden plegats 7 pel·lícules. Ja no en faran més perquè ell mor 4 anys després de cirrosi hepàtica amb només 59 anys. La mort de John Cassavetes deixa Gina Rowlands artísticament molt desemparada perquè li passa el mateix que li passava a ell, que la indústria de Hollywood, les grans productores, no tenen interès en el seu nom. Una de les raons per les quals John Cassavetes es va abocar al cinema independent va ser perquè no trobava finançament per a les seves pel·lícules, dels grans estudis. El volien com a actor, però no com a director. Els seus únics ingressos venien d'aquí, de la interpretació, actuant en films com Els 12 del Patíbul o La llavor del diable. I Gina Rowlands, amb 60 anys, tampoc no despertava l'interès dels productors com a actriu i es va veure obligada a treballar en telefilms, molts telefilms. Un dels pocs que sí que va saber valorar el seu talent va ser Woody Allen, que no cal dir-ho, és un director pel qual Hollywood tampoc no té gaire simpaties. Woody Allen dona a Gina Rowlands un paper riquíssim en una pel·lícula extraordinària, Una altra dona. És una de les millors pel·lícules de Woody Allen. Gina Rowlands encarna una professora de filosofia que està escrivint un llibre i que s'instal·la en un pis que té una boca de ventilació a través de la qual li arriben les converses que una dona desconeguda manté amb el seu psicoanalista, cosa que la porta a reflexionar sobre la seva vida mateixa. Ara escoltarem una escena en què ella recorda el començament de la seva relació amb l'home que interpreta Gene Hackman. És una escena llargueta, però us la deixo sencera perquè és preciosa.
Se me ocurrió hojear la novela de Larry Lewis que jamás había leído. Sentía curiosidad por el personaje llamado Helenka, que según rumores estaba basado en mí. Abrí el libro, lo hojeé y me senté cuando mis ojos toparon con aquel nombre. Helenka y yo nos encontramos por casualidad un día en que los dos comprábamos entradas para un concierto. La reconocí porque era la amante de un hombre que yo conocía muy bien. Recientemente habían decidido casarse. Aquello fue una catástrofe para mí, porque desde el primer momento en que me la presentaron, me enamoré de ella. La convencí para que tomara una copa conmigo Era la primera vez que estábamos a solas desde que nos conocíamos. Era adorable. Y yo hablaba mucho y muy deprisa porque estaba nervioso por mis sentimientos hacia ella, que supuse dolorosamente evidentes. Paseamos por Central Park y hablamos de montones de cosas. Yo le hablé de un libro que pensaba escribir y de mis planes de irme a vivir al oeste. Ella habló con entusiasmo de su próxima boda, pero a mí me pareció demasiado entusiasmada, como si tratara de convencerse a sí misma más que a mí. De pronto empezó a llover. Nos refugiamos en un paso subterráneo para evitar el chaparrón. Recuerdo que pensé en lo maravillosa que era y en lo bonita que estaba en aquel momento, y quise decirle muchas cosas porque mis sentimientos se enroscaban a mí cada vez más. Y creo que ella lo sabía todo y le daba miedo. Y sin embargo, algo instintivo me dijo que si la besaba, ella me respondería. Su beso estaba lleno de deseo y supe que no podría compartir aquella sensación con nadie más. Y entonces se elevó un muro y de repente quedé excluido. Pero ya era tarde, porque ahora sabía que ella era capaz de una pasión intensa, si algún día quería permitirse sentir. Cerré el libro y sentí una extraña mezcla de melancolía y esperanza. Y me pregunté si un recuerdo es algo que se tiene o algo que se ha perdido. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.
Una escena d'una altra dona de Woody Allen amb una gran interpretació de Gina Rowlands, doblada aquí per la gran Elsa Fàbregas. A més de Rowlands i Gene Hackman, la pel·lícula tenia una tercera protagonista, que era Mia Farrow, que en aquell moment era la parella de Woody Allen. Després d'una altra dona, Gina Rowlands es veu obligada a fer força televisió i de tant en tant intervé en alguna pel·lícula. En podem dir algunes. Estimat intrus, de Lasse Hallström, La nit a la terra, de Jim Jarmusch, Alguna cosa de què parlar, un altre cop de Lasse Hallström, La bíblia de Neó, basada en una novel·la de John Kennedy Toole, l'autor de La conxorxa dels simples, o Jugant amb el cor, al costat de Sean Connery. Qui la rescata una mica de la inactivitat professional és el seu fill, Nick Cassavetes, que, com el seu pare, va començar sent actor i després es va passar a la direcció. Dirigida per Nick Cassavetes, Gina Rowlands roda Tornar a viure, amb Marisa Tomei i Gerard Depardieu, Atrapada entre dos homes, amb Sean Penn, El quadern de Noah, amb Ryan Gosling, i Yellow, amb Melanie Griffith. En total, quatre pel·lícules, mare i fill. La darrera aparició de Gina Rowlands a la pantalla va ser el 2014, quan tenia 84 anys, al film Sis lliçons de ball en sis setmanes, una comèdia transcendent. Una altra mostra del poc que contava Gina Rowlands per als membres de l'Acadèmia de Hollywood és que la van tractar sempre amb injusta indiferència en l'apartat de premis. Només dues nominacions a l'Oscar al llarg de 60 anys de carrera. I les dues en pel·lícules del seu marit, una per Una dona ofuscada i l'altra per Glòria. Finalment, el 2015, quan tenia 85 anys, per compensar aquest oblit, l'Acadèmia va fer el que fa sempre, que és concedir un Oscar honorífic. Li van donar en reconeixement a la seva contribució al món del cinema. Magnífic. Però arribats aquí podria preguntar, si tant creien que va contribuir al cinema, per què no li van donar mai cap premi? Després d'això, Gina Rowlands encara va viure 9 anys més, fins als 94. Als 94 anys. Va ser el mes de juny passat que, a través d'un comunicat del seu fill Nick Cassavetes, ens vam assabentar que Gina Rowlands patia la malaltia d'Alzheimer. La patia des de feia 5 anys, és a dir, des del 2019. Era ja l'etapa final perquè va morir dos mesos després, el 14 d'agost passat. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, escoltant una cançó d'una de les seves pel·lícules. Li direm adeu amb la cançó The Good Old World, el bon vell món, que canta Tom Waits a la pel·lícula de Jim Jarmusch, La nit a la terra. Fins la setmana vinent, amics.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
La Reial Acadèmia Sueca de Ciències ha atorgat aquest mes d'octubre el Premi Nobel de Química 2024 a 3 investigadors que han dedicat la recerca a investigar l'estructura de les proteïnes. David Becker ha aconseguit dissenyar proteïnes noves i Demis Hassabis i John Jumper han creat una intel·ligència artificial que prediu l'estructura de les proteïnes. Avui ens acompanya Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Benvingut, Juan Jesús, què tal, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé, gràcies per convidar-me.
Escolta'm una cosa, com valores aquest premi? És una descoberta important, molt important?
Jo crec que sí. Durant 50 anys hem estat buscant un algoritme, un procediment que es donés l'estructura dimensional d'una proteïna, i malauradament havíem arribat a tenir com 500 proteïnes. I amb aquest algoritme que han desenvolupat d'intel·ligència artificial, ara portem de l'ordre de 200 milions de proteïnes amb estructura.
Després explicarem què suposa això traduït a la nostra quotidianitat, en les coses que realment ens poden interessar i ens afecten més directament. Avui parlarem de l'enginyeria de proteïnes i precisament de la intel·ligència artificial aplicada en aquest camp. Però, per tant, hem de saber què és una proteïna, no?
Sí, crec que sí. Una proteïna és una estructura macromolecular, és a dir, que és una estructura gran, que produeix múltiples funcions en els organismes vius. O sigui, pot servir per transportar l'oxigen, per exemple, l'hemoglobina és la proteïna que transporta l'oxigen en la sang, pot servir per defensa, sistema immunitari, les gamma-globulines són proteïnes, pot servir per catalitzar reaccions, les enzimes, per fer la digestió. Els enzims el que fan és això, accelerar reaccions. Múltiples funcions.
Múltiples, podríem dir, alguna més, algun exemple més?
Són com màquines moleculars. Sí, per exemple, tot el que envia senyals a les cèl·lules perquè facin una funció, per exemple, créixer o reproduir-se, aquestes senyals les envien proteïnes. O sigui, aquestes senyals s'envia a través de proteïnes.
Quan es parla d'enginyeria de proteïnes, a què ens estem referint exactament?
A manipular les proteïnes perquè facin una funció que no s'ha desenvolupat en la natura. Per exemple, aquestes molècules tenen la capacitat de reconèixer altres i a través d'aquest reconeixement és quan produeix la seva funció. O sigui, com hem dit abans, l'hemoglobina reconeix oxigen i el pot transportar. Que, per cert, l'oxigen i el monòxid de carboni són molt semblants i, per tant, no distingueix entre oxigen i monòxid de carboni i per això ve l'envenenament per monòxid de carboni, perquè ho transporta l'hemoglobina. No, el que deia és que aquestes proteïnes realitzen funcions que són interessants per la vida, però potser podem dissenyar una proteïna que reconegui una cosa que no està dissenyada en la natura. Per exemple, si volem dissenyar un dispositiu que reconegui TNT, que és un explosiu, i volem a vegades saber si tenim per allà traces o no de TNT, en la natura no hi ha cap molècula que reconegui el TNT. Nosaltres som capaços de manipular una proteïna coneguda perquè sigui capaç de reconèixer TNT. I així podríem dissenyar un sensor d'una molècula que no existeix en la natura, com pot ser aquesta.
Això és el que ha fet el David Baker, que ha aconseguit el que semblava tan difícil i impossible, no?, de construir tipus de proteïnes completament nous?
Sí, de fet, les proteïnes que tenim avui en dia que hem pogut descobrir, diguéssim, són proteïnes que han evolucionat en el temps i han sobreviscut en aquest temps. Aleshores, David Baker va plantejar el repte de podem dissenyar una proteïna que no s'hagi produït en la natura, i aleshores ho va fer i, bueno, va tenir èxit en això. Aquesta manipulació també serveix, a lo millor, per millorar la funció d'una proteïna ja existent. És a dir, si tenim un enzim que és capaç d'accelerar una reacció, a lo millor canviant un aminoàcid, canviant un element d'aquesta proteïna, pot millorar la velocitat. O podem fer que aquestes proteïnes funcionen en condicions que no són les normals, per exemple. O sigui, nosaltres tenim proteïnes que funcionen a 37 graus, la temperatura del cos humà, i volem que aquestes proteïnes funcionen a temperatures més altes. Per exemple, els detergents han incorporat proteïnes que són capaços de reconèixer altres molècules per destruir-les, per hidrolitzar-les, que es diu formalment. Aleshores, si això ho incorporem en un detergent que volem que funcioni a 50 graus, hem de modificar una mica la proteïna perquè sigui estable a aquesta temperatura i no a 37 graus, com és la temperatura de funcionament natural. Pues això també representa enginyeria de proteïnes. Modificar l'estructura perquè sigui més estable altres condicions que no són les naturals.
I quines... A veure, és que és un tema complex, d'entendre, perquè, clar, quan un es planteja que era tan difícil el repte de construir altres tipus de proteïna, quines eren les principals dificultats?
Bueno, la dificultat real que teníem era poder predir l'estructura tridimensional de la proteïna. Aquest se sap des de fa 50 anys, per uns experiments que es van fer, 50 o 60 anys, que coneixent la seqüència, és a dir, els eslabons, d'una cadena, aquesta cadena adopta una estructura tridimensional que li dona la seva funció. Això se sabia que, coneixent únicament la seqüència, el còdic, diguéssim, tenia una estructura tridimensional determinada. S'ha intentat, per diferents maneres, resoldre aquest problema i es necessitaria un temps computacional molt gran per trobar l'estructura tridimensional. I aleshores el gran avanç d'aquesta gent ha sigut poder accelerar aquesta predicció de l'estructura. Això és respecte a l'algoritme aquest d'intel·ligència artificial. Aleshores, és molt difícil que trobar una nova estructura perquè la natura ho hauria fet, però per alguna raó hi ha alguns gaps que necessàriament no s'han desenvolupat en la natura i, per tant, aquests gaps són els que ha trobat David Baker i és quan ha dit, pues, podem fer proteïnes amb aquesta estructura i ho ha aconseguit i ho ha demostrat experimentalment. O sigui, ho ha dissenyat i ho ha demostrat experimentalment.
I l'altra part de premiats, els que aconsegueixen un model d'intel·ligència artificial per resoldre aquest problema que sembla que fa més de 50 anys, el de predir les estructures complexes de la proteïna, això, déu-n'hi-do, no?
Es coneixia la física, però no per aconseguir el que es diu el plegament de la proteïna, es necessita conèixer una mica el camí d'aquest plegament, perquè hi ha infinites possibilitats. Les possibilitats que es puguin trobar dos de les esglaons de la cadena per formar una estructura tridimensional, pues, són molt grans. S'havia treballat moltíssim, coneixíem la física, però, de fet, es necessitarien fent simulacions d'ordinador molt llargues per poder determinar aquesta estructura, cosa que amb els ordinadors que tenim avui en dia no podem fer. El temps de plegament d'una proteïna és de l'ordre de los microsegons, mil·lisegons, físicament, o sigui, en el laboratori, i el temps amb el que podem simular una proteïna, ara comencem als microsegons. Per tant, no podíem simular-lo en l'ordinador amb les capacitats d'ordinador que tenim avui en dia. Aleshores, aquesta gent el que ha desenvolupat és un algoritme que el que fa és, amb una sèrie de regles basades en el coneixement aquest físic, fer com trobar com camins que fan que la proteïna trobi aquesta estructura tridimensional que eventualment podia trobar si fem una simulació molt llarga, que com ho dic, no podem fer avui en dia, encara.
Per tant, avui estem parlant d'un cas concret d'aplicació d'intel·ligència artificial que moltes vegades pot semblar el coco, el mal dels mals, però en aquest cas és per una bona notícia, no?
Efectivament. O sigui, tot el que llegim de la intel·ligència artificial és com el gran hermano, no?, que ens anirà darrere nostra.
Que ens controlaran.
Ens controlaran, exactament. Pues aquest és un exemple de bon ús de la intel·ligència artificial per aconseguir aquestes estructures de proteïnes tridimensionals. I, clar, un es podia preguntar, és important aquestes estructures? Pues aquestes estructures estan lligades a la seva funció. I tots els fàrmacs són molècules que tenen com a diana una proteïna. Per tant, conèixer l'estructura d'una proteïna accelera moltíssim el descobriment de nous fàrmacs.
Clar, això també em sembla que podria ajudar a la indústria química a l'hora de fer solucions més ecològiques, no?
També. o sea, coneixent l'estructura, sempre pots intentar fer la producció a través de la biotecnologia que utilitza pressions com la pressió atmosfèrica, pressions baixes i temperatures baixes. Per tant, són processos molt més amables amb el medi ambient.
I també amb les vacunes, no? Podríem dir que podria facilitar, doncs, sí o no?
Sí, a veure, les vacunes no són més que elements de l'estructura d'un virus que se mostren al sistema immunològic, i el sistema immunològic genera uns anticossos capaços de reconèixer-los. Per tant, si tu ja coneixes l'estructura tridimensional d'aquest antigen, que es diu, pots generar vacunes molt més ràpidament. O sigui, jo crec que aquest descobriment ajudarà a la indústria, la indústria farmacèutica i, en definitiva, a la nostra salut, per tenir medicaments més precisos i, a més, alguns que fins ara no podíem dissenyar perquè no coneixíem amb precisió aquesta estructura de totes aquestes proteïnes.
Imagino que també és una solució al problema de la resistència, que se'n parlava últimament de molts antibiòtics, no?
Bueno, això permet descobrir altres antibiòtics. O sigui, aquest problema és que hem de tenir nous antibiòtics perquè quan un ja sigui reconegut i tinguem bacteris que són immunes a aquests antibiòtics, tenir altres per poder atacar el problema. Efectivament, els antibiòtics es dissenyen igual a través de l'estructura d'una proteïna.
Mm-hmm. No sé si ens ha quedat alguna cosa pendent en aquest repàs que estem fent al món de les proteïnes i aquesta important descoberta.
Que això ajuda molt o demostra que realment tots aquests paradigmes que teníem fa 50 anys eren certs, de moment són certs, encara 60 anys després, i en els anys vinents veurem moltes aplicacions d'aquest algoritme. De fet, estava llegint que deia que el 30% de les publicacions que es fan avui en dia fan referència a la FAFOL, o sigui que és d'una utilitat i popularitat molt gran.
Doncs esperarem tots aquests beneficis que arriben a través d'aquesta descoberta que han fet els Premis Nobel de Química d'aquest 2024. Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Que vagi molt bé, bon dia.
Igualment.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Avui, 29 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de l'Ictus, una jornada que busca conscienciar sobre la prevenció i el tractament d'aquesta afectació neurològica. Per aprofundir en aquest tema, tenim amb nosaltres dues representants de l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, AVAN, una organització dedicada a donar suport a persones amb malalties neurològiques i també a les seves famílies. Ens acompanya la presidenta Cristina Urriza. Què tal, Cristina?
Hola, bon dia. Què tal?
Bon dia. I la Cristina Castanyer, que és responsable de comunicació. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Comencem per les preguntes bàsiques, perquè jo crec que no està de més que recordem una vegada més, perquè això ho fem per sistema cada vegada que hem de parlar del tema, què és un ictus i quines són les seves principals causes?
A veure, ictus, de fet, hi ha dos motius o dos causes d'ictus, no? Una pot ser perquè hi hagi un coàgul que tapona una artèria del cervell, la qual cosa fa que no irrigui la sang i provoca una lesió en el cervell. I després està l'ictus isquèmic, que es diu que és al revés, que el que fa és rebenta una vena, una artèria del cervell. Això fa que llavors hi hagi una pressió intracranial molt important i també provoca una lesió. Aquests són els dos tipus d'ictus que hi ha.
Mm-hmm. I com el podem identificar? És a dir, quins són els símptomes que ens poden alertar i que ens indiquen que una persona està patint un ictus?
Hi ha diversos símptomes que poden fer-nos veure o fer-nos sospitar d'un ictus, i abans de dir-los m'agradaria fer un petit incís. És molt important que això ho retinguem, perquè pot ajudar a salvar vides, però no només ens pot salvar de la vida i de la mort, sinó que ens pot ajudar a que un ictus suposi unes seqüeles enormes o unes seqüeles molt més portades i molt més petites. Aquests símptomes els podem englobar, no? Aquestes senyals les podem englobar dins d'un protocol que a nosaltres ens agrada molt explicar-lo, que és que hem de pensar en la paraula ràpid. Com hem d'actuar davant d'un ictus? Ràpid. La R de ràpid és de riure. S'ha de fer riure la persona. Si veiem que una conca del llavi s'alça més que l'altra, primera sospita. Ep, important. La A de ràpid és d'aixecar els braços. Si veiem que un dels braços el pot aixecar amb més facilitat que l'altre, la segona sospita. La P, parla, la P de ràpid. Si veiem que la persona parla i algunes de les paraules no les arribem a entendre o el discurs no és coherent, tercera sospita. Mm. Si algun d'aquests casos, o els tres o dos, de la R, la A i la P, són positius, és a dir, s'estan donant a terme, la I de ràpid és ictus. Vol dir que és una sospita amb fonaments. D'acord? Aleshores, la D de ràpid, l'última, vol dir de pressa. s'ha de trucar al 112 o al 061 i s'ha d'explicar que tenim una persona amb sospita d'un ictus. És molt important això perquè l'ambulància que ens arribi o la solució que ens posin des del 112 o des dels serveis d'atenció mèdica urgent ja aniran condicionats amb el protocol ictus, i això és importantíssim, perquè això vol dir que igual a la mateixa ambulància es pot aplicar un tractament i han passat pocs minuts.
Està molt bé, eh? És molt gràfic i molt, molt visual, i ha explicat com ho ha explicat la Cristina. Jo crec que és un bon consell que hem de tenir, com deia ella, molt, molt present. I parlem precisament de les seqüeles. Quines són les principals seqüeles, Cristina, que ens pot deixar un ictus i com ens pot afectar a la vida diària?
Bueno, les seqüeles de l'ictus són molt variades i poden ser molt, molt importants, depèn de la incidència que hagi tingut aquest ictus, no? Hi ha alteracions en el moviment, és a dir, poden provocar una hemiplegia, que pot afectar el cantó dret o el cantó esquerre, depèn d'on estigui la lesió. Pot provocar unes seqüeles també en temes cognitius. Bueno, segons la part que afecti del cervell, afectarà a una part o l'altra. Afeccions també a la parla, problemes per articular, això sobretot quan afecta a la part esquerra del cervell, que l'hemiplegia es produeix a la dreta i afecta a temes de la parla, això amb les persones que són dretanes, en les esquerranes és a l'inrevés. I moltes vegades es produeixen, no són independents aquestes seqüeles, sinó que són sumatòries, no? El que passa que sí que el que s'ha vist és que amb una rehabilitació inicial important, és molt important els 6 primers mesos darrere de l'ictus, es pot recuperar molt. Però clar, això depèn molt també del grau d'afectació.
Quins són aquells factors de risc, allò que ens pot portar a patir un ictus? Quins serien els factors de risc més comuns que es poden donar? I després, evidentment, hauríem de parlar de la prevenció, no?
Aviam, el primer factor de risc que hi ha no és concret, és a dir, depèn de la persona, li pot afectar d'una manera o d'una altra, però sí que és cert que són els factors de risc que coneixem més o menys de totes les malalties. Tot el tema de la hipertensió, el colesterol, el tabaquisme juga un paper fonamental. Al final, el tabac el que fa és crear més possibilitats de coàguls a la sang, i un ictus, en el 85% de les vegades, és un ictus isquèmic, com deia la Cristina, que és un ictus que és un coàgul de sang al cervell. També tot el tema del sedentarisme, no portar una bona dieta, l'estrès fa moltíssim. Aleshores, hem d'intentar portar una vida corrent, no?, per dir-ho d'alguna manera, tenint en compte doncs, que hem d'intentar estar tranquils, hem d'intentar organitzar-nos bé per evitar a tenir situacions de molt estrès, hem d'intentar no fumar. Jo sé que això és molt complicat, no?, per les persones fumadores, sé que això se'ls diu cada dia 15 cops mínim a cadascú, però realment són factors, perquè n'hi ha altres que no els podem controlar, és a dir, tenir colesterol en alguns casos no es pot controlar, tenir hipertensió en alguns casos no es pot controlar, tenir predisposició genètica, no?, alteracions en els factors de coagulació, això és genètic, això tu no ho pots evitar. Doncs ja que n'hi ha alguns que sí que podem evitar, quedem-nos amb els que no, que no depenen de nosaltres. De fet, la incidència en ictus és una de les malalties més patides. Pensa que és la primera causa de discapacitat a Espanya i també és la primera causa de mort en dones actualment. Aleshores, per malaltia. Aleshores, és que és molt heavy, i molts d'aquests ictus s'haurien pogut evitar, i si no s'haguessin pogut evitar, que al final molts d'ells no es pot, sí que és cert que quan moltes d'aquestes persones, no, l'estaven tenint, si igual les persones del seu voltant haguessin sigut conscients que era un ictus, s'hagués pogut actuar més ràpidament o més eficaçment.
Mm-hmm. Per tant, pel que dius, Cristina, una manera de evitar un possible ictus, allò en els factors que podem controlar, sí, seria mantenir una vida equilibrada, el més equilibrada possible.
Exacte.
No?
Sí.
Una vida saludable.
Sí.
És de les poques malalties neurològiques que es pot aplicar una prevenció. perquè les altres, l'Alzheimer, el Parkinson, aquestes no, i l'ictus és, de les, bueno, és una de les que es pot aplicar una prevenció. Mm.
Cristina, parla'ns una mica del naixement, dels orígens i de la seva missió inicial.
A veure, l'Avant va néixer fa 31 anys a la ciutat de Terrassa, davant de la necessitat d'una sèrie de famílies que patien els seus fills malalties neurològiques i que els serveis sanitaris no cobrien aquestes necessitats. Inicialment tenia un caràcter totalment associatiu, no?, d'organitzar activitats en comú, donar-se suport, i a poc a poc vam anar creixent i es va haver la necessitat de fer també teràpies, no?, teràpies que no eren cobertes per aquest sistema sanitari que són tan necessàries en aquestes malalties neurològiques. Vam iniciar a Terrassa, més tard ja vam anar a Sabadell, després aquí a Sant Cugat i també estem a Rubí. Al llarg d'aquests 31 anys l'Avant ha crescut moltíssim. De fet, actualment atenem en dades al 23, però a 24 encara no les tenim, però atenem a més de 1.000 persones en l'àmbit del Vallès. I actualment on atenem més persones és a Sabadell, perquè és on disposem d'un centre més gran per dur-les a terme, no?
Parla'ns d'aquests serveis que oferiu actualment a les persones afectades i també als seus familiars.
A veure, a part del que és pròpiament els serveis aquests terapèutics, com és la logopèdia, la fisioteràpia, la neuropsicologia, la teràpia ocupacional, el que per nosaltres és molt important és l'atenció global. L'atenció global no només de la persona afectada, sinó del voltant de tota la seva família. Perquè, com passa amb totes les malalties, vull dir, la persona que el pateix és el subjecte principal, però comporta també una afecció molt important a tot l'àmbit familiar. Llavors, cuidem també, donem molt suport al cuidador i a tota la família, donant també suport emocional, ajudant també en temes de tràmits. I després també un altre tema que tractem és, tot el que és el tema de lleure, que també és molt important, les persones que pateixen aquest tipus de malalties, sobretot gent jove que ha patit potser accidents, es troben truncades tota la seva vida social. I aquesta activitat de lleure no és només necessària per les persones afectades, sinó tornem al mateix, a la família, no? Perquè suposa un respir, no? Tenir un familiar amb una malaltia neurològica greu suposa una assistència contínua, no? Llavors, també el tema del lleure serveix també per la família, no?, per donar-li respir. I després una altra també activitat que fem molt important és el que estem fent avui, no?, la divulgació, no?, donar a conèixer aquestes malalties i la tasca que fem.
Parlem de la rehabilitació, que també és una part del procés important. Quines són les principals dificultats que afronten els pacients d'un ictus?
Aviam, és que el que parlàvem abans sobre el tema de les seqüeles, no?, que comentava la Cristina, clar, aquestes seqüeles, depèn de la magnitud que tinguin, t'afecten a la teva vida d'una manera o d'una altra. Després també, com justament ella comentava ara, també ens fem front a unes seqüeles socials. Aleshores, la pregunta que em fas, depèn de la persona, li afecta d'una manera...
És molt àmplia.
Exacte. Uh-huh. És a dir, cada persona és una resposta, no? Però sí que és cert que, per exemple, doncs, imaginem, no? Anem a posar sobre la taula un cas estàndard d'ictus, una dona de 50 anys, amb feina, fills, independent, amunt i avall tot el dia, clar, depèn de les seqüeles d'aquest ictus, a treballar ja no pots anar. Perquè... Si tens una afectació neurològica, si només tens una afectació motriu, és a dir, neurològica, però que t'afecta, no?, que et comporta una discapacitat física, sí que és cert, doncs, que cada dia és una miqueta més fàcil, per dir-ho entre cometes, accedir a un lloc de feina, no?, perquè igual la infraestructura física està més adaptada. Però si la seqüela és neurològica, uh-huh, o l'afectació, per exemple, és la hemiparesia aquesta, que no pots moure un braç, depèn del lloc de feina que tinguis, ja te'n pots oblidar. Depèn de si t'afecta la comunicació, si t'afecta la parla o la manera d'entendre, també depèn de la feina que tinguis, ja te'n pots oblidar. Això en el món laboral, però després, a casa, el suport que tu dones a casa teva, no?, aquesta dona o aquest home, tampoc ja, molts cops ja no el pots fer. L'atenció als teus fills, si són més grans, està perfecta perquè ja no et necessiten igual tant a sobre, no?, com a pare o com a mare, però sí que és cert que depèn de com, tampoc ja no la pots fer. Aleshores, les seqüeles que té són molt diverses. I la vida d'aquesta persona, el dilluns que no tenia cap tipus de problema i que estava bé en tornant de treballar al cotxe, no? Per dir d'alguna manera, la seva vida era una. I el dimarts al matí, quan s'ha despertat, que ha patit un ictus, mai més, mai, la seva vida tornarà a ser igual. Serà diferent. És molt possible, no?, que pugui tornar a fer totes aquestes coses que feia, però les farà d'una manera diferent i les farà després d'un treball esgotador i molt, molt, molt llarg. Perquè la neurorehabilitació no és només venir a un centre com l'Avan a fer una hora a la setmana. No, és a casa, en tots els moments del dia, tu estàs fent un sobreesforç per intentar recuperar totes les teves funcions cognitives. I a l'Avan nosaltres doncs, treballem la psicologia, la neuropsicologia, la fisioteràpia, la teràpia ocupacional, la logopèdia, però nosaltres et donem les eines, però qui ha de fer la feina ets tu. Nosaltres no podem fer la feina per una persona que té una afectació a la parla.
Nosaltres està clar.
Li podem facilitar el camí, li podem obrir totes les portes que necessiti i més. Però la feina per a aquesta persona nosaltres no la podem fer, l'han de fer ells.
I a més, perdona, hi ha una cosa també important amb aquest tema, que clar, quan afecta un tema motor és més evident, no?, les seqüeles, però moltes vegades el que queden són seqüeles cognitives, no? Llavors tu la persona la veus bé, tu veus l'exemple que posava la Cristina, no?, una persona jove, i clar, tu la veus bé físicament, però clar, potser aquesta persona és incapaç de fer un discurs, d'escriure unes quantes línies, té problemes per planificar les tasques, no sap organitzar-se,
o es desorienta.
Clar, llavors encara els hi és més difícil, no? Perquè bueno, el tema motor és molt més evident, no? I a vegades pues, bueno, té més fàcil, no?, perquè hi ha moltes dificultats, no? Però bueno.
Però és la Cristina en aquest sentit té raó, la integració social és més senzilla, entre cometes, i no m'agradaria que se'm malinterpretés, eh? Quan la seqüela és simplement física, que quan
és
cognitiva. Sí. Es visibilitza i és molt evident que una persona usuària de cadira de rodes no pot pujar les escales per entrar aquí a la ràdio, necessita una rampa, li has adaptat. Però no és tan evident que una persona que sí que camina, no?, que bipedesta pel carrer es pot desorientar i necessita tota l'estona punts de referència que igual no els hi estem posant en el carrer. Igual el camí que feien cada dia del mercat a casa o de comprar el pa a casa es converteix en un laberint pels carrers del centre de Sant Cugat.
Sí, una cursa d'obstacles.
Exacte.
Sí. Per fer tot el que feu, quins recursos i quines activitats teniu per ajudar en aquesta rehabilitació?
Bueno, que us comentàvem, fem fisioteràpia, logopèdia, neuropsicologia, psicologia, llavors actuem de manera individual, vull dir, fem teràpia individual, però també fem teràpies amb grup, no? Perquè en cas de l'ictus que us he comentat, que els 6 primers mesos són fonamentals per intentar
recuperar el màxim,
però clar, sí que és veritat que no pots parar, no? Llavors, bueno, inicialment potser necessitaràs una teràpia individual més intensa, però després has d'anar fent contínuament un cop a la setmana, doncs, potser a nivell de grup, que també serveix per socialitzar. Bueno, el tema que comentàvem també de què fem de les activitats aquestes de lleure, que són sortides de cap de setmana, vacances terapèutiques, després també tot el tema de suport, no?, amb el tema formació i amb el tema també doncs, de les ajudes socials que hi ha, no? Perquè clar, és el que deia també la Cristina, no? Vull dir que si és una persona jove a lo millor té que deixar de treballar, doncs a lo millor té que tramitar
una ajuda,
bueno, una incapacitació, no? I bueno, tot això també donem suport.
Molt ràpidament, un missatge que voldríeu transmetre a la societat, a la ciutadania en aquest Dia Mundial de l'Ictus.
Si només pogués dir-li a la gent en general un missatge sobre l'ictus, seria que s'informessin. Que s'informessin d'aquest protocol ràpid que dèiem i que, sisplau, sapiguessin identificar aquestes tres coses, no? De riure, aixecar els braços i parlar. Perquè, de veritat t'ho dic, és que li pots canviar la vida a la persona.
Ràpid, aquesta és la paraula clau. Ens quedem amb ella i amb la resta d'explicacions que ens han portat la Cristina Orriza i la Cristina Castanyer. Gràcies a les dues per passar pel programa.
A vosaltres.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Fins aquí el Faves Contades d'aquest dimarts. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Pertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.